L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia, divendres 26 de febrer, portes obertes al cap de setmana, activitats culturals i gastronòmiques diverses al territori, però també l'actualitat. L'actualitat que marca aquesta jornada és el que a partir d'ara mateix us explicarem si ens acompanyen els propers minuts. Aquí comença l'informatiu de Mute. Benvinguts. La plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, al no poder-se personar i presentar al·legacions com a part afectada, ha organitzat per aquesta nit a Alcanar una reunió informativa especialment indicada per als veïns de la població, afectats pel traçat del gasoducte Tivissa-Paterna, que s'ha de connectar amb la planta d'operacions terrestre del projecte Castor. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia i ho fem perquè per aquesta mateixa nit, concretament a partir de les 10 i a Serveis Agraris, ha organitzat una reunió informativa especialment indicada per a tots aquells propietaris afectats pel traçat del gasoducte Paterna-Tivissa. Concretament són un total de 29 els propietaris d'Alcanar que en major o menor grau es veuen afectats per aquest traçat i les seues corresponents corresponents expropiacions. És per això que la plataforma recomanen, ja que han elaborat unes al·legacions especials per a aquesta qüestió, recomanen, com diem, a tots els afectats que assistisquen en aquesta reunió prevista per aquesta nit. Ho explicava un dels membres de la plataforma, Evelio Monfort.
En un principi, pel divendres, a les 10 de la nit, a Serveis Agraris, pensem fer una reunió amb tots els afectats del segon tram, és a dir, del que va de la planta d'operacions fins al gasoducte, tal com tu has dit, de Paterna-Tivissa. Si vos sembla, jo llegiré els afectats, més que res perquè, encara que intentem contactar amb ells per telèfon, pot ser que si algú d'ells ja se sent, o algun veí sent el nom, que li comente, perquè penso que la cosa és prou important. És tan important com a que tots ells se'ls emporten molts de metres, hi ha qui se li emporten fins a 6.000 i 7.000 metres, hi ha qui només n'hi emporten 2.000 i pico, és a dir, un jornal, però la problemàtica és que aquesta gent el que cobrarà és molt pocs diners, o sigui, ja no es tenen que manejar perquè la plataforma cregui que es tenen que manejar, sinó perquè es tenen que manejar per la seva butxaca, perquè els diners a perdre són molts.
El projecte, el traçat d'aquest gasoducte, està en fase d'exposició pública i afecta més d'una cinquantena de propietaris, majoritàriament del terme d'Ulldecona. Tant la plataforma en defensa de les Terres del Sénia com els ajuntaments d'Alcanar i Ulldecona denuncien que no s'ha fet un estudi d'impacte ambiental de la construcció d'quest gasoducte. A més, la plataforma aconsellen a tots els afectats acudir en aquesta reunió per tal, si volen, evidentment, de recollir les al·legacions que la plataforma ha preparat, ja que ella per si mateixa no es pot presentar, ja que no és part afectada. A més, també es recomana que cada propietari es busque assessorament legal de cara a negociar la millor indemnització possible. Per últim, i encara parlant de la plataforma, hem de destacar també aquesta, en aquest cas, bona notícia que provinent d'Europa li ha arribat en els últims dies, ja que la Comissió Europea ha acceptat a tràmit una nova denúncia contra el fraccionament del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural. Des d'Europa, per tant, la plataforma es felicita, ja que s'han trobat raons suficients per obrir una investigació sobre aquest projecte. No obstant això, lamenten també que una vegada més hagi de ser la Comissió Europea qui posi el fil a l'agulla i investigui aquest lesiu projecte, que pel que fa a l'estat espanyol sembla ser va complint tràmits sense més entrebancs.
Gràcies, Domènec. Continuem parlant d'actes informatius, perquè aquest proper dissabte a l'Ametlla de Mar n'hi ha un en contra del cementiri nuclear. El Centre d'Interpretació de la Pesca acollirà l'acte informatiu per què diem no al magatzem temporal centralitzat a Ascó, en el que participen autoritats i experts en el tema per informar a la població sobre els riscos i els interessos creats d'aquest tipus d'instal·lació. Des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez ens fa un resum de les persones que hi assistiran.
Dins del cicle de conferències sobre la sostenibilitat que organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per aquest any 2010, aquest dissabte 27 de febrer a les 6 de la tarda té lloc al Centre d'Interpretació de la Pesca l'acte informatiu Per què diem no al magatzem temporal centralitzat a Ascó. Com tots sabem, aquest municipi és un dels més ferms candidats a acollir els residus nuclears de tot l'estat espanyol. I a l'Ametlla de Mar, una vila amb una forta tradició antinuclear, s'hi oposa tothom. Mari Carmen Martí, regidora d'Educació i Cultura.
Hem de pensar que una cosa que encara està a l'aire, perquè encara no s'ha dit a quin poble serà, mentre no hi hagi una afirmació rotunda del lloc on està, i potser inclús després quan se digui, ens hem de continuar movent, perquè vull dir, si no et mous, és quan diran, han baixat els braços, ara és l'hora de posar-ho. Crec que el nostre poble, en aquest moment l'Ajuntament, i perquè hi som nosaltres, però durant molts anys hem sigut un poble antinuclear, no ens ve d'ara. I no perquè governem nosaltres. Nosaltres ens hem posat en contra, però em penso que nosaltres reflectim el que pensa el poble. Hem sigut sempre un poble antinuclear. Ens en volíem posar dos, el nostre terme municipal, i en temps del franquisme vam aconseguir, amb la mobilització del poble, que no es posés.
Aquest acte informatiu intervindran Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, Josep Puig, enginyer industrial, president d'Eurosolar i fundador del grup de científics i tècnics per a un futur no nuclear, Santiago Vilanova, periodista i escriptor i president de l'associació Una Sola Terra, i Sergi Saladier, geògraf i professor de la Universitat Rovira i Virgili i portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya. Tots plegats explicaran als assistents el perquè d'aquest no rotund al cementiri. D'altra banda, el consistori posa a disposició dels ciutadans de la vila que vulguin anar a la manifestació de Móra d'Ebre en contra de la instal·lació del cementiri Ascó. Aquesta manifestació té lloc el 7 de març, un autobús que surt a les 10:30 del matí de davant de l'oficina de turisme, als baixos de l'Ajuntament.
Seguim parlant de temes relacionats amb el medi ambient, perquè el canvi climàtic provocarà la inundació de part del Delta de l'Ebre, el seu esfondrament en la plataforma continental i la salinització de les seves aigües, segons advertia el passat dimecres l'investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, Christos Zografos. Un estudi elaborat l'any 2006 pel Pla Integral del Delta de l'Ebre ja advertia que el canvi climàtic provocarà un augment del nivell del mar de 57 centímetres i que l'aigua salada podria arribar a cobrir entre un 40 i un 80% del territori. Davant d'aquesta situació, el projecte europeu d'investigació Ciclo Canvi Climàtic, Conflictes Hídrics i Seguretat Humana, liderat per l'ICTA, ha escollit el Delta de l'Ebre com una de les 11 regions per estudiar els conflictes socials i polítics que l'impacte del canvi climàtic pot provocar. Zografos, un dels coordinadors del projecte, explicava que el Delta de l'Ebre és una de les zones humides més grans del sud d'Europa i un dels ecosistemes més amenaçats pel canvi climàtic.
El delta de l'Ebre és l'humedal més gran de Catalunya i un dels humedals més grans del sud d'Europa, de fet. Però, al mateix temps, és un dels ecosistemes més amenaçats pel canvi climàtic. I les amenaces principals consisten en l'avanç de l'aigua salada i en l'hundiment del delta en la plataforma continental. En 2006, el Plan Integral de Protección del Delta de l'Ebre, el famoso PIPDE, ha previsto un aumento relativo de 57 centímetros al nivell del mar.
L'investigador explicava que han decidit estudiar aquesta zona de Catalunya ja que els efectes del canvi climàtic ja són presents. Per exemple, ja s'han utilitzat bombes d'extracció d'aigua salada i hi ha gent que està decidint deixar els seus habitatges a les urbanitzacions afectades. Dia que l'estudi del Delta de l'Ebre pot permetre trobar solucions per a d'altres zones, més enllà de cercar fórmules per solucionar aquests perills, com poden ser la construcció de dics i murs. Xerta serà la primera població de les Terres de l'Ebre que celebrarà el referèndum per a la independència de Catalunya. Una jornada, la del proper diumenge, que s'ha encarregat d'organitzar la coordinadora Xerta Decideix. De com s'ha preparat, ens ho explica en la següent crònica, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Efectivament, bona tarda. Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea? Aquesta serà la pregunta que més d'un miler de xertolins contestaran, si volen, diumenge que ve, en la primera convocatòria per la independència a les Terres de l'Ebre. Una jornada festiva que a Xerta començarà diumenge a les 9 del matí i s'acabarà cap a les 8 de la tarda quan es tanquen les portes del col·legi electoral. Un col·legi electoral que estarà situat a la vora mateix de l'Ajuntament en uns baixos de propietat privada. Els membres de la coordinadora Xerta Decidix faran tres torns al llarg de la jornada de diumenge que ve i tancaran les meses a les 8 de la tarda. Per tal de buscar la màxima participació i implicació dels veïns de la població, la coordinadora ha organitzat una sèrie d'actes festius que tindran també un to reivindicatiu. A les 9 del matí sortirà des de la plaça de l'Ajuntament una caminada popular que passarà per la vora del riu. A les 10 hi haurà un esmorzar popular amb baldanes. A les 12 i mitja del matí, una ballada de jotes i ja a la tarda, a partir de les 5, una ballada de sardanes. A les 6, una xocolatada popular i a les 7 de la tarda, un sorteig d'obsequis. Tot un seguit d'activitats que volen que la plaça de l'Ajuntament mantingui l'activitat al llarg de tota la jornada allà on hi ha el col·legi electoral per tal de promoure la participació. Cal dir que un cop s'acabi el recompte dels vots diumenge i se sàpiguen els resultats, s'enviaran via telemàtica a Caldes de Montbui, que és la població escollida per centralitzar totes les dades del referèndum d'aquest diumenge per la independència de Catalunya. Cal dir que en el conjunt de Catalunya una vuitantena de municipis celebraran aquestes consultes per la independència, unes consultes que tindran un nou episodi aquí a les Terres de l'Ebre properament, quan d'altres municipis com Alcanar i Ulldecona, els quals des de fa unes setmanes ja hi treballen, celebraran també aquesta consulta popular.
Josep Felip Monclús ja és oficialment el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa per les eleccions municipals. L'actual director dels Serveis Territorials d'Innovació, Universitat i Empresa a les Terres de l'Ebre, Josep Felip Monclús, serà el nou cap de llista d'Esquerra a Tortosa. Així es va oficialitzar el dimecres la nit en una assemblea local on hi van participar el 72% dels militants amb dret a vot. D'aquests, un 91% van avalar la candidatura de Monclús, l'única que es va presentar i que ja comptava amb el suport de l'executiva local i del 70% de la militància. En una compareixença davant els mitjans de comunicació i acompanyat pel secretari d'Organització d'Esquerra a Tortosa, Joan Mulet, Monclús creu que la votació per àmplia majoria de la seva candidatura és una fita important pel projecte col·lectiu d'Esquerra a Tortosa. El dirigent republicà afronta aquest nou repte amb ganes de deixar-se la pell per aconseguir que Esquerra sigui un referent també a Tortosa, malgrat que els resultats a les municipals estan allunyats dels percentatges que Esquerra aconsegueix a les eleccions nacionals o estatals. El candidat d'Esquerra a les eleccions municipals de Tortosa assegura que vol que aquesta recuperi l'orgull de ciutat.
En tot això, el que volem és portar Tortosa a recuperar l'orgull de ciutat. Però entenent la paraula orgull no en el sentit pejoratiu o aquella de xuleria, sinó entenent orgull en la satisfacció. I això només s'aconseguirà si tenim un projecte col·lectiu i si ens guanyem el paper de líders dia a dia. Pensem que Tortosa és el líder indiscutible del territori. Però este és un càrrec que no pots anar reclamant per allò que van ser els nostres avantpassats. Este és un càrrec que et guanyes en l'esforç, en generositat.
Sobre la valoració de l'actual pacte de govern a l'Ajuntament de Tortosa entre Convergència i Esquerra, Monclús feia una valoració molt positiva, ja que el grau de compliment del Pla d'Acció Municipal està sent molt alt. Amb tot, deixava clar que no tanca cap porta a possibles pactes electorals, ja que s'haurà de plantejar en funció de les coincidències dels programes electorals. Pel que fa a l'anunci de l'anterior cap de llista, Ricard Forés, de deixar la política activa, Monclús assegurava que ha estat una decisió personal que ha pres en paral·lel a la decisió d'ell mateix de postular-se com a nou candidat. Recordem que Monclús ja va presentar candidatura en les passades eleccions municipals i va perdre en les votacions davant de Forés.
Diumenge 28 de febrer al pavelló final d'Amposta, 15a Festa de la Carxofa. Vine a gaudir d'activitats lúdiques, passejos amb carruatges i ponis de la hípica de la Cruz. I, per supost, degustació de diferents plats cuinats amb carxofa. Ah, i recorda, també comencen les setenes jornades gastronòmiques que aniran fins al 28 de març. No hi falteu. El proper diumenge, dia 28 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, vine a gaudir de la diversió i de la gastronomia. 15a festa de la carxofa d'Amposta. T'esperem. Organitza l'Ajuntament d'Amposta, àrea de promoció econòmica. Festa de la carxofa, Amposta.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Razzmatazz de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
Informa't al Facebook de Crator.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera notícia la ubiquem a Santa Bàrbara, perquè la Masada de Martí serà un museu o un centre d'interpretació de la plana i de l'oli. D'aquesta masada i dels projectes que té l'Ajuntament, ens en parla en la següent crònica Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Des de fa unes setmanes, els operaris de la Brigada Municipal d'Obres de Santa Bàrbara han començat els treballs de rehabilitació de la Masada de Martí, de propietat municipal, i que ha d'acollir el que serà el futur museu o centre d'interpretació de l'oli i la plana, terme que l'equip de govern del municipi encara no té clar, segons explicava el regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc.
No, però nosaltres optem més per la paraula museu. No, bàsicament és a nivell burocràtic les diferències i a nivell de subvencions i coses així. Bueno, a nosaltres ens agrada més museu de la plana o museu de l'oli, una cosa així, que no centre d'interpretació. Bueno, però són qüestions una mica personal.
Actualment els treballadors de la brigada, supervisats pels tècnics municipals, estan realitzant els treballs de consolidació de l'estructura i l'adequació de l'accés a la primera planta. Blanc deia que aquestes són obres prèvies que poden ajudar a rebaixar un poc el pressupost de l'obra, tot i que la resta s'adjudicarà a una empresa.
De fet, a veure, aquí s'ha d'aclarir el tema de que això està supervisat per un arquitecte, l'arquitecte Mireia Cid, i controlat diàriament quasi bé per l'aparellador municipal, que en aquest cas és Víctor Moreso. Això són els encarregats de fer el projecte i de fer la supervisió de l'obra. Llavors, què passa? Que nosaltres hem d'adjudicar una obra en una empresa externa per a que ens donin la subvenció. Vale? Llavors, bueno, s'ha d'adjudicar en una empresa el que no ens poguéssim fer nosaltres, perquè tot el que pugui fer, en aquest cas, els operaris de la brigada municipal, tot el que poguessin fer des de la brigada, pues és cost rebaixat a la part que ha de posar l'Ajuntament.
Les obres de recuperació d'aquesta antiga masada per convertir-la en museu o centre d'interpretació estan finançades pels fons FEDERS amb una aportació d'un 50% del cost de l'obra, que representa 250.000 euros. Tindrà com a finalitat reproduir com era antigament la vida de la gent de la plana i del poble, amb un pes específic per al món de l'oli, històricament principal motor econòmic de la població. El centre tindrà també una petita agrobotiga, una sala de conferències i exposicions temporals i una sala dedicada a la col·lecció d'història natural donada pel planer Josep Antoni Valls. Les obres que s'han fet fins ara han deixat al descobert alguns elements agrícoles propis d'edificacions rurals com aquesta, com eren antigues moles de molí, barres de ginc o trulls, que possiblement seran recuperats com a part de l'ambientació de l'edifici. Els darrers governs municipals que ha tingut Santa Bàrbara han mostrat un especial interès en recuperar algunes d'aquestes construccions abans de que la febre immobiliària les acabés engolint, ja que són les que donaren lloc al nucli urbà de Santa Bàrbara, conservant-se en l'actualitat algunes de les més emblemàtiques, com ara la Masada de l'Alto, de propietat privada, i on es signa la independència municipal, o aquesta Masada de Martí referida, on van tenir lloc les primeres reunions dels segregacionistes, la Masada de Bretó o la Masada de Gironet, que una empresa privada està rehabilitant en l'actualitat per convertir-la en un hotel rural.
La gastronomia serà la protagonista aquest proper diumenge a Amposta amb la 15a edició de la Festa de la Carxofa, on s'espera la visita de més de 4.000 persones provinents d'arreu de Catalunya. També s'enceten les setenes jornades gastronòmiques. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, si alguna cosa havíem de parlar avui des d'Amposta Ràdio és d'aquesta 15a festa de la carxofa que tindrà lloc aquest diumenge a la nostra ciutat, concretament al pavelló Firal. Una festa de la carxofa on es podran degustar exquisits plats cuinats per diferents restaurants de la nostra ciutat. A més, també es podran fer diferents tastos i tindrà la seva vessant lúdica amb l'actuació de xarangues i passejos en carruatge a càrrec d'Hípica de la Cruz. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ens pormenoritzava tot allò que trobaran en aquesta festa de la carxofa de diumenge a Amposta. Ho escoltem.
Sí, aquest diumenge, final de mes, el dia 28 de febrer, celebrem la 15a festa de la carxofa, un esdeveniment que ja s'ha convertit en una autèntica trobada de moltíssims ciutadans de Terres de l'Ebre i també de Barcelona i de Tarragona que venen a disfrutar d'aquesta festa de la carxofa, on a partir de les 11 del matí al recinte Firal podrem gaudir, per una banda, de tota una petita fira de productes autòctons d'aquí de nostres terres i també amb un tiquet amb un preu de 10 euros hi ha la possibilitat de degustar entre 18 opcions, 18 plats diferents, poder elegir 8 tastos diferents. També a la vegada disposarem de degustacions gratuïtes de vi de denominació d'origen Terra Alta, també cervesa gratuïta de la Casa d'Am i també amb un tiquet a banda de 3 euros es podrà degustar ostres i copes de cava. Per tant, com tots els anys estem segurs que el dia 28 serà una autèntica festa perquè moltíssima gent, al voltant, nosaltres creiem, com l'any passat, entre 3.500 i 4.000 persones podran degustar plats elaborats a partir d'aquest producte estrella de la nostra gastronomia, com és la carxofa.
Cal recordar també que just diumenge comencen també les 7 jornades de la cuina de la carxofa. Diferents restaurants de la nostra ciutat, 13 en concret, oferiran plats cuinats en aquest típic producte del Delta. Acabarem fent memòria per als aficionats a la música que aquest dissabte la banda de Carlet actuarà dintre d'aquesta nova temporada d'Amposta de Banda a Banda, un seguit de concerts que es poden seguir a l'Ira Ampostina. En aquesta ocasió, com diem, una magnífica banda, la Unió Filarmònica de Carlet, a les 8 de la tarda al Teatre Auditori.
Un curs d'història a Alcanar, una hora del conte per als més petits i diferents activitats musicals, com per exemple la presentació del nou CD del grup Contracop demà dissabte, són algunes de les activitats d'agenda que hi ha previstes a Alcanar per aquest cap de setmana. Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar, repassem algunes de les activitats d'agenda previstes al nostre municipi per en estos dies del cap de setmana, activitats de caràcter divers i, per cert, molta qüestió de l'àmbit musical. Però comencem per lo infantil. Aquesta hora del conte, que a la Biblioteca Trinitari Fabregat, aquesta tarda, a partir de les 6, es farà a l'àrea infantil, una hora del conte especialment indicada per a nens i nenes d'entre 3 i 6 anys. Com dèiem, també hi ha qüestions musicals. Per demà dissabte, l'Escola de Música de l'Agrupació Musical Canareva ha organitzat, a partir de les 5 de la tarda i al Centre Cívic, les audicions del primer semestre, on participaran tots els alumnes d'instrument de l'escola. Són unes audicions avaluades per un tribunal i que comptaran per a la nota final del curs dels alumnes. Totes les obres interpretades seran individuals i acompanyades per un pianista. Recordeu, l'acte començarà a les 5 de la tarda de demà dissabte al Centre Cívic. I també demà dissabte, però en este cas a partir de les 7, a la Cisterna del Vall, està prevista la presentació del nou compact disc d'un grup canareu, els Contracop. L'àlbum es titula Junts, aixecant el puny ben alt, i en l'acte de presentació, evidentment, sonaran algunes de les cançons del nou treball discogràfic d'aquesta banda canareva. A les 7 de la tarda, demà dissabte, a la Cisterna del Vall. I per aquí encara no n'haigui tingut prou, encara més música, ja que a l'església parroquial d'Alcanar, també demà dissabte, i en este cas a partir de les 8 de la tarda, hi haurà un concert de marxes de processó, un concert que s'encarregarà d'interpretar la banda municipal de música d'Alcanar. Però a banda d'aquesta, hi ha també d'altres qüestions interessants, com este curs d'introducció a la història d'Alcanar, que estos dies obri les seues inscripcions. Un curs que té com a objectiu conèixer els orígens i els principals esdeveniments que s'han produït a la nostra població al llarg de la seva història, uns esdeveniments lligats al desenvolupament social i econòmic i també l'evolució política. El curs començarà divendres de la propera setmana, dia 5 de març, i es celebrarà setmanalment en sessions de divendres de 7 a 8 de la tarda fins al 30 d'abril, excepte Divendres Sant. El curs es farà a la Casa O'Connor, les inscripcions són gratuïtes i les places limitades a 25. 5. Les inscripcions les heu de fer a l'Ajuntament d'Alcanar demanant per Daniela. L'organització va a càrrec d'Òmnium Cultural i l'Ajuntament d'Alcanar.
Gràcies, Domènec. Des de Ràdio Delta, avui Lluïsa Bertomeu ens parla de la primera setmana cultural que clou aquest proper dissabte i que ha anat a càrrec de la societat musical L'Espiga d'Or. Lluïsa Bertomeu.
Avui i demà es portaran a terme les darreres activitats de la primera setmana cultural de la societat musical L'Espiga d'Or de Deltebre. Avui a les 6 de la tarda hi ha un taller de tecnologia musical i improvisació i demà a 11:15 taller de percussió. Les dues activitats, com totes les que s'han fet aquesta setmana, tindran lloc a l'escola, són gratuïtes i s'adrecen a alumnes, amics i públic en general. Però, a més, avui divendres tindrà lloc l'Assemblea General, on com a punt important destaca el canvi de presidència de l'entitat. Eleuteri Franc acaba el seu mandat fent una valoració positiva del treball portat a cap els darrers 4 anys gràcies a una bona junta.
Com totes les que han passat per aquí, molt de treball, molt de sacrifici, he tingut la sort de comptar en una junta molt bona. També els claustres de professors ja podeu veure que són gent molt activa, que treballa molt. Això compensa tot el treball. Llavors, ajudes de tota classe, no? De polítics, ajuntament. Si no fos així, no podríem tirar endavant. Però, bueno, arriba un moment que s'ha de donar pas a altres punts de vista, a altres maneres d'actuar, i jo penso que he complit en el meu granet d'arena en aquesta societat. Ha sigut uns anys, ja et dic, de molt de treball, han compartit, que ho han compartit de molta il·lusió tant la Junta com jo, però ara ja toca que entren uns altres més jovens, en uns altres punts de vista, ja et dic, i que, més que sigui, que tingui una continuïtat com està ara, perquè les coses, si es paren, aquestes societats, llavors per a tornar-se a engegar, costa molt. Esperem que no sigui així i que la cosa continuï i millor.
L'Assemblea General de la Societat Musical L'Espiga d'Or serà a les 9:30 a la seu de l'entitat. Des de la Junta actual es demana la màxima assistència degut a la importància dels temes a tractar.
Gràcies, Lluïsa. De Deltebre a l'Aldea, perquè la propera setmana se celebra el Dia de la Dona. A l'Aldea s'han preparat diverses activitats, de les que ens en parla des de Antena Aldaia, Jordi Curto.
El dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora, un dia reconegut per l'Organització de les Nacions Unides. En aquest dia es commemora la lluita de la dona per la seva participació en igualtat de condicions amb l'home, en la millora de la societat i en el desenvolupament íntegre com a persona. És festa nacional en alguns països. La idea d'un Dia Internacional de la Dona va sorgir a finals del segle XIX, en plena revolució industrial i durant l'augment d'importància del moviment obrer. A l'Aldea, per celebrar aquest dia, hi han preparades diverses activitats, organitzades per la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de l'Aldea i per l'Associació de Dones de l'Aldea. Yolanda Meca, regidora d'Acció Social i Ciutadania, ens en dona més detalls.
Com a continuament del desplegament del Pla Local de Dones, confeccionat l'any passat i aprovat pel plenari, des de l'Ajuntament de l'Aldea, juntament amb l'Associació de Dones, aquest any volem celebrar i donar una mica d'èmfasi al Dia Internacional de la Dona. Llavors hem preparat una conferència per al dia 5 de març, una conferència que es diu El sentit de la vida, i va a càrrec de l'Assumpció Salat, una senyora llicenciada en psicologia. Després, el dia 6 de març, continuarem els actes en el dinar de la sòcia, el dinar de l'Associació de Dones, que es fa al Bar Espanyol, que qui es vulgui treure el tíquet pot fer-ho a la Merceria Provi o trucant al 450030. I per acabar els actes tindrem una sobretaula amb un relat acompanyat amb un saxo que es diu Dones sense por i va a càrrec del grup Delícies. I aquests són els actes que tenim preparats des de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i la Regidoria de la Dona. Des de la Regidoria animo totes les dones de la població a participar en tots els actes.
Aquestes activitats tindran lloc el cap de setmana del 5 i 6 de març. Si esteu interessats en assistir al dinar del dissabte dia 6, el dinar de la sòcia, podeu apuntar-vos a la Merceria Provi trucant al número de telèfon 977 450030. Repetim, 977 450030. El preu del dinar per sòcies és de 15 euros i per no sòcies és de 20 euros. A les activitats hi col·laboren la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de l'Aldea, l'Associació de Dones de l'Aldea i la Generalitat de Catalunya Institut Català de les Dones.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
En quant a la previsió meteorològica, dir-los que aquest proper dissabte podríem tindre núvols i algo de pluja a les nostres terres, però la bonança tornaria el diumenge. Ara sí, arriba l'hora d'acabar. Recordar-los que per aquest cap de setmana tenim la Fira de l'Oli de Jesús i també la Festa de la Carxofa el proper diumenge a Amposta. Dos actes que no ens podem perdre, entre molts altres que s'organitzen al nostre territori. Salutacions en nom de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i el proper dilluns hi tornem. Que passin un molt bon cap de setmana.